Tenim ganes de parlar de crims i de crims reals i per això doncs, hem convidat els organitzadors de la segona edició de Històries Fosques de Vilafant. M'acompanyen aquí a l'estudi la Rebeca López, la regidora de Festes i Salut. Benvinguda.
Moltes gràcies.
L'Enrique Gómez, benvingut.
Gràcies.
I en Jacint Casademont, benvingut també. Històries Fosques de Vilafant, segona edició. Us vau quedar amb ganes de més, suposo, la primera, Jacint.
Més que nosaltres, jo crec que la gent es va quedar amb ganes de més.
Sí?
Perquè va anar molt i molt bé, va venir moltíssima gent. I quan vam acabar la gent deia, ostres, però no heu parlat d'això o no heu acabat d'explicar allò. I d'aquí va sortir una mica de, ostres, doncs s'ha de repetir perquè sembla que ha agradat.
Enrique, sí, la gent es va quedar amb ganes.
Sí, 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 correcte. Inclús ha quedat, jo em sembla a mi que ha quedat amb ganes de fer preguntes, de preguntar.
De preguntar.
De preguntar sobre els casos que nosaltres explicàvem. Per això deia que aquest any a veure si podem donar una mica més de temps perquè us facin preguntes. Us pregunten sense por.
Sense por.
Sense por, que nosaltres, jo almenys, respondrem a lo que nos preguntin.
Clar, la idea és que hi hagi molt de feedback amb el públic, que puguin preguntar, el torn de preguntes, o sigui que la gent ja pugui venir preparada a casa algunes preguntes o no, Jacint?
Sí, poden portar preguntes de casa, com és obvi, perquè més que res el grup d'experts que portem, que és immens, em sembla que han tractat tots els casos que s'han donat, perquè el problema és que a vegades la gent també li fa coseta preguntar amb un micro a la mà, i en esdeveniments així sempre tocàvem preguntant un cop ja s'ha acabat l'acte de, escolta, i això, i allò, i us pregunteu quan estem tots allà asseguts.
Clar, perquè també doncs, la gent, la resta del públic, doncs, també pugui sentir aquesta explicació, no? Però clar, en petit comitè és més fàcil, no? Fa vergonyeta, no?
I el que és molt divertit, a mi m'agrada molt, és quan la gent, quan s'ha acabat l'acte, et fan teories de la conspiració de... Jo crec que va ser aquest perquè va fer això i no sé què, i no sé què. Això és el millor de tot.
Tots portem un criminòleg a dins, Enrique, com ho veus tu això? Bueno, ara li preguntaré també a la Rebeca.
Cadascú diu la seva i té la seva forma d'investigar, però és clar, quan parlem de temes judicials, la investigació no té res que veure amb... no és el CSI. S'ha d'investigar molt bé i s'han de portar moltes proves perquè després el tribunal pues, pugui condemnar o no a les persones que se senten implicades, teòricament.
Rebeca, portes tu també una investigadora dintre, que t'agrada el true crime, que et diguem, aquests crims reals?
Sí, jo penso que la criminologia i la investigació interessa moltíssima gent. També arribar a les conclusions de com s'ha desgranat un cas, no? O com s'ha pogut esbrinar què ha passat. Penso que és una cosa molt interessant de com treballa la policia, com treballa, no?, els forenses, com treballa la Guàrdia Civil, com treballen... Bueno, tot l'engranat, no?, que hi participa.
Clar, tenim la part més d'investigació, no?, amb l'Enrique, més de policial, de treball policial, el treball forense amb en Narcís Valdelet i després, molt interessant també, el treball periodístic, perquè, clar, els periodistes ajuden a les investigacions, Enrique? O entorpim?
A vegades els periodistes, si no diguessin res, pues anarien millor. Però altres vegades...
Això és un debat interessant per sí, sí, el dia aquest dissabte, doncs, per poder-ho preguntar.
A nosaltres també ens interessa a vegades que parli.
Clar.
Perquè els autors diem, ostres, cuidado, que l'atura, mira, ve per aquí. El fulanito ve per aquí. I nosaltres aprofitem aquest moviment... per a la investigació.
O sigui, que també els periodistes són una peça clau per resoldre els casos. Jacint, com ho veus tu?
Jo crec que és una relació d'amor-odi. O sigui, a vegades es necessiten i a vegades no es poden ni veure perquè s'entorpeixen els uns als altres. Sí. Clar, un bon periodista intenta també esbrinar la veritat. Al cap i a la fi fem una investigació, té els seus contactes i a vegades pot arribar on la policia no pot arribar. I a vegades és al revés, la policia vol portar una investigació en secret i t'apareix un periodista i t'ho trepitja tot. Però a vegades també et serveix de font un periodista, que si no, no ho sabries.
Jo posaria, per exemple, ara s'ha gravat un capítol de l'Aroa, la noia gitaneta que hem trobat aquí a 22 cremada, en principi va ser assassinada, després cremada, i doncs allà inclús la cara es porta. És el primer que diu, és que no sé com la Guàrdia Civil, no sé com el jutge instructor no posen aquest home en busca de captura, en busca de recerca. Pues no, senyor Carles, no, perquè nosaltres hem de controlar el barri. Si nosaltres els dos o tres dies practiquem allà una detenció d'algun familiar del clan Moreno Santiago, tindríem molts de problemes al barri.
Clar, clar, els periodistes tenen unes eines que potser la Guàrdia Civil o la policia no té i evidentment, que hi ha uns procediments diferents, no?
En teoria, nosaltres tenim més eines que té els diferents. No diguem ni més ni menys, però diferents, sí. El periodista investiga la seva manera, però nosaltres hem de seguir unes pautes que el periodista pues, no ha de seguir.
I per què a la gent li agrada tant doncs això, els crims reals, que us heu animat a fer la segona edició, no? Dèieu que potser que la gent li havia faltat doncs, temps per poder preguntar i us heu animat a fer aquesta segona edició. Per què hi ha aquestes ganes, no? Perquè l'any passat vam emplenar l'Espai del Cau i aquest any passem a l'Espai Àgora, no? Per què, Jacint?
Doncs jo crec que és una cosa interna nostra. Hi ha gent que ho atribueix tot al morbo. Jo cada vegada crec menys que agradi el morbo, perquè si mires els programes de True Crime, cada vegada que surt un toc una mica sanguinoler, a la gent no li agrada. Li agrada la investigació. I per què? Perquè juga a ser detectius, a resoldre un misteri. I a qui no li agrada resoldre un misteri? Les novel·les que més es venen són les novel·les de misteri, actualment. Per això, per intentar tu avançar-te el que passarà i tenir una situació controlada. Un True Crime és un crim que ja ha passat. Ja no hi ha por, perquè ja està, ja s'ha acabat. I et dona alhora eines per intentar veure coses que poden passar. Em sembla que ho vaig comentar l'any passat, que hi ha estudis que diuen que la gent que mira True Crime, consumeix True Crime, és capaç d'alentar-se i veure coses que estan a punt de passar. Perquè acabes tinguent una intuïció perquè ja has vist precedents i dius, hòstia, el comportament d'aquesta persona és estrany. Però per què? Perquè t'ha xupat crims, t'ha xupat 1000 programes documentals sobre crims.
Que a més aquí a Vilafant tenim també programa de True Crime, La nit més fosca, vull dir que Vilafant i el True Crime van de la mà, no? Ara amb històries fosques i a més amb els podcasts que hi ha, doncs és interessant. La Rebeca anava fent que sí, ella consumeix True Crime.
Sí, però és que a més volia dir una cosa, digues. Que té molta raó en Jacint, que la investigació interessa moltíssim, però és que a més va tenir molt d'èxit Històries fosques de Vilafant perquè tenim uns ponents de categoria tot molt experts, que entenen molt dels temes dels que parlem, perquè en primera persona, de més, que vull dir que els han treballat i que tenen informació de primera mà. I volem recordar que són en Jordi Grau, l'Enrique Gómez, que avui ens acompanya aquí a aquesta
taula,
que tenim,
sí.
Aquesta taula tan xula que s'ha muntat. La Tura Soler, Narcís Verdalet, i també hi haurà la Mairena Ribas, la moderadora, que bueno, aquí els meus companys poden dir d'ella.
Que porta, bueno, ha estat molts anys a l'Empordà, i és que tots els casos que tractem, ella els ha investigat, o sigui, a peu de carrer, perquè feia treball de investigació en aquell moment. I a més, hem aportat una novetat, aprofitant el repartiment que tenim de cares conegudes, hem descobert que tots van estar implicats, no criminalment, en el cas del segrest de la farmacèutica d'Olot.
Ara t'anava a preguntar, perquè un dels temes que sortirà doncs en aquesta xerrada, en aquesta taula rodona que es farà en aquesta segona edició, serà el cas de la farmacèutica d'Olot, que déu-n'hi-do doncs, el seguiment que va tenir, no? Potser va ser un dels primers, com l'obertura del True Crime aquí a casa nostra, no? Podríem dir.
No sé si va ser l'obertura, sí que va pillar un moment en què el periodisme estava canviant, també van aparèixer les televisions privades i demés, i va haver-hi més sensacionalisme, però el més interessant del cas de la farmacèutica d'Olot és que ella sempre ha volgut viure a l'ombra, no ha volgut fer vender el seu cas, ni l'ha explotat comercialment, ni res de tot això. Però sí que és un cas molt important, un dels segrestos més importants, més llargs que hi ha hagut a Europa, de la història, i que no se n'ha parlat gaire precisament per això, perquè ella no ha volgut veure's implicada en records de tot el que va passar. I tenir l'ocasió de tenir els periodistes, el forense que la va veure quan va sortir, la gent que va estar investigant, que ens ho pot parlar de primera mà què va passar amb coses que no s'han dit mai perquè hi ha moltes versions però autèntiques com aquestes no n'hi ha cap. O sigui que pot ser una manera de descobrir coses que no coneixíem.
Trobarem la veritat, Enrique, d'aquest cas a Vilafant aquest dissabte?
La veritat del crimen d'Olot? O sigui, dels,
sí, perdó, dels segrets d'Olot. Bueno,
dels segrets d'Olot.
O la veritat en general.
Home, la veritat suposo que ja, ja més o menys ja la sabem. I hi ha coses que no sabem. O que la gent dels periodistes o la gent de carrera no la sap. Els investigadors sí que hi ha, sí que hi ha coses que sabem que potser pues, no les direm. Mm-hmm. Però sí que us puc adelantar que el primer pagament que s'ha fet per una espècie de rescat ha sigut aquí a Vilafant.
O sigui, que a més recordo que ens vam trobar un dia i em comentaves que parlarem de casos que han passat o que s'han cuinat fins i tot a Vilafant. I aquest potser seria un d'ells, que Vilafant doncs, hi té un paper.
Sí, s'han cuinat molts casos a Vilafant, que d'algun home de tots no podrem parlar perquè ens faria falta per almenys un parell de mesos per parlar de tots.
I no tenim un parell de mesos per això.
Però dels més interessants que s'han cuinat Vilafant i s'han menjat als pobles molt, molt a vora nostres, a Maià de Montcà, a Navata, a Vilamalla, i que s'han cuinat aquí a Vilafant.
Uh-huh. Rebeca deia no, que necessitarien dos mesos per parlar de tots els casos. Això vol dir que hi ha històries fosques de Vilafant per més anys, per més estius. No sé, com ho veus com a regidora?
No ho sé, a veure. Depèn del que vulguin explicar, potser sí que ens faltaran programes aquí. Sí. Mira, una de les coses que més m'agrada de històries fosques de Vilafant que l'any passat vam fer, que ja vam tenir aquesta experiència, és que es tracta amb molt de respecte i penso que tots els ponents van parlar de tot el que sabien, de tot el que havien participat, de tota la investigació que s'havia fet, amb molt de respecte, i això penso que és clau. Vull dir que les persones que vinguin ho podran disfrutar en el sentit de saber molt bé com va una investigació, disfrutar aquest moment de saber perfectament l'entramat que hi ha, com es tracta per solucionar, com es tracta per estudiar, i sempre des del respecte a les víctimes i a les famílies, que això jo penso que els ponents ho tenen molt clar.
Això serà aquest dissabte 27, a quina hora? A l'Espai Àgora?
A les 6.
A les 6 de la tarda. I no, seran un parell o tres d'horetes, Enrique.
No, això la moda...
O fins que el cos aguanti.
Van amb rave i es quedaran allà amb música a tope.
Ja us dic, és que l'altre dia m'he trobat en Bertaret i cada vegada que ens trobem sempre parlem del mateix. Fa 40 anys que parlem del mateix. I em diu, Enric, és que mira que tu i jo hem vist històries molt fosques.
Doncs mira, serà una d'aquestes converses que feu amb en Bardalet quan us trobeu, però una mica més, no?
Bueno, però hi ha coses que no se poden dir, perquè hi ha molta gent per mig, i a vegades les famílies no tenen res, les famílies de les víctimes no els agrada, o inclús les famílies dels autors no tenen res a veure, no estan implicades amb els fets. Doncs s'ha d'anar amb molt de cuidado i intentarem ser només que la gent agafa la ona, que l'agafa sobre la marxa, saps?
Digues, Jacint.
I que la gent que estigui interessada, a veure, no tens cada dia reunir aquesta constel·lació de personalitats que podran comprar llibres al seu...
Precisament era la següent pregunta que t'anava a fer. Hi haurà llibres? Perquè recordo que l'any passat hi havia llibres dels autors i a més que els van poder signar.
Sí, sí, hi haurà llibres signats pels autors que els podreu demanar la seva firma, i també llibres relacionats amb casos encara que no hi siguin els autors. O sigui que podran complementar la xerrada amb una lectura després quan arribin a casa.
Fantàstic, doncs així de promocionar el true crime, el consum de true crime i a més la lectura, que això està molt bé. Deixem amb el misteri doncs, els nostres oients que s'acostin a l'Espai Àgora, que l'omplin i que vagi molt bé aquesta segona edició d'Històries Fosques de Vilafant. Digues.
Que serà sensacional perquè estarà un lloc amb ombra que passa una mica d'airet, o sigui que només per estar a la tarda ja fresquet, tranquil·let, i amb aquesta gent xerrant de fons, jo crec que és magnífic per passar la tarda.
Una gran proposta, digues, Enrique.
A més, em sembla que Orujo no tindrem, no, Rebeca?
Orujo no.
Però em sembla que una copeta de xampany,
home,
sí, no?
Una copeta de cava, potser sí que fa calor.
Ja està. No hi ha pla millor per un dissabte a la tarda. Doncs apuntat queda l'agenda. Us agraïm moltíssim doncs, que ens hagueu acompanyat avui aquí per parlar d'aquesta segona edició i espero retrobar-vos l'any que ve per la tercera, no? Que vagi molt i molt bé aquesta segona.
Moltíssimes gràcies, ja ens veurem.
I fins la propera.